Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Ernesto Valverde, el nou entrenador del Barça. Un home normal en un club que és de tot menys normal. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Hola, Ballori, bona tarda. Bona tarda a tothom.
Bona tarda. Iniesta diu que Valverde és el candidat ideal.
Sí, el capità del Barça avala l'arribada d'Ernesto Valverde a la banqueta del conjunt blaugrana, un Iniesta que segueix deixant en l'aire la renovació. Recordem que acaba contracte 30 de juny de 2018 i avui, parlant de renovacions, Ter Stegen, Marc André Ter Stegen, ha signat l'ampliació de contracte amb el Barça fins al 2022.
Parla l'entorn del Barça.
Sí, després que ahir el president Josep Maria Bartomeu sortís a escena admetent pèrdues en l'etapa a Laporta. L'expresident Joan Laporta demana la dimissió de Bartomeu i entén que s'hauria d'endegar una moció de censura.
A 4 dies de la final de la Champions, Zidane alimenta el debat
sobre si a la final de la Lliga de Campions del dissabte, Cardiff davant la Juve, ha de jugar Isco o ha de jugar Bale com a titular. Si algun dels dos ha de jugar d'inici, vaja, que un com a mínim ho farà. Zidane, a l'atenció a mitjans del Real Madrid, ha obert, mira, està de moda això, una tercera via, que per què no poden jugar junts?
L'agenda de Mr. Cheng.
El president de l'Espanyol és des d'ahir a Barcelona i té previst reunir-se amb Òscar Perarnau, que, com venim explicant a COPE també des d'ahir, opta el càrrec de director general esportiu, i Mr. Cheng, Chen Yancheng, també es veurà amb l'entrenador Quique Sánchez Flores.
En bàsquet arrenquen les semifinals de la Lliga CB.
Obre el foc l'eliminatòria, ja el millor de 5 partits entre el Baskonia i el València Bàsquet, que ha estat el botxí del Barça. El primer partit a 2:15, 20:30, al Buesa Arena de Vitoria.
I estem seguint una nova jornada Roland Garros.
Sí, avui a la primera ronda juguen els espanyols Verdasco, ho està fent davant l'alemany Zverev. Verdasco, que ha guanyat el primer set per 6-4, ha perdut el segon per 6-3, ha tornat a guanyar el tercer per 6-4 i està dominant per 4-1 al quart set. I Nicolás Almagro, que també està jugant a aquesta hora, ho fa davant el xipriota Marcos Bagdatis. Almagro ha perdut el primer set per 7-6 i ja ha empat a 4 jocs al segon.
Avui és dimarts, per tant, ens visitarà en aquest estudi el David Espinar, avui per comentar la compareixença d'ahir de Josep Maria Bartomeu, i farem debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Joaquín Luna. A la xarxa que preguntem?
Al Facebook, a les xarxes Facebook i Twitter. Us preguntem primer, en clau Barça, si us agrada Ernesto Valverde com a entrenador. Ja de tot, Ballori, t'anava a dir Ballori, ho anava a argentinitzar. Majoritàriament a la gent li agrada, però hi ha dubtes. Diu el Dani Arroyo, si els jugadors estan amb ell, ho pot fer bé. I també hi ha algú que no està per Valverde com a entrenador del Barça, com el Joselito Escudero. A tu t'agrada Valverde?
A mi sí, molt.
Com a entrenador del Barça, dic,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Sí, t'agrada, eh?
Sí.
Tu ets de... molt bé.
Jo de Valverde,
pols,
sí.
A...
des del primer dia, sí.
Perfecte, mira, ja tenim un vot més. Podeu continuar responent, la pregunta a Barça i la pregunta perica, la pregunta espanyol, perquè volem saber per tu, per vosaltres, quina és la prioritat a l'Espanyol per reforçar la plantilla de cara a la temporada vinent. Un lateral dret, un migcampista, un davanter, la porteria, algú que acompanyi a Diego López, el que vulgueu. Les respostes, tant a la pregunta Barça com a la pregunta Espanyol, al mur de Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya, i també a Twitter, @EsportsCope. Ballori, aquí estic per escoltar-te.
Moltes gràcies. Vinga. Albert. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, passen 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports COPE.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista, algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Ja fa temps que la decisió estava presa, però es va fer oficial ahir a la tarda. Ernesto Valverde, nou entrenador del Barça. Jo ja he dit aquí fa molt de temps que em sembla un molt bon perfil i, per tant, una molt bona elecció. Porta una bona trajectòria, futbolísticament encaixa en la filosofia Barça, perquè més enllà de matisos tàctics ha demostrat ser un entrenador que li agrada tenir la pilota, portar sempre la iniciativa i jugar a l'atac. mirarà segur cap al futbol base, que això també és important, i projecta més una imatge d'home intel·ligent i dialogant, un tipus normal. La gran pregunta és si serà capaç de mantenir aquesta normalitat al Barça o si se'l pot menjar la dinàmica embogida d'un club tan complexa com, sense anar més lluny, ahir a la tarda va quedar demostrat.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Obrim programa amb l'actualitat blaugrana, que és molt densa a les últimes hores. Saludo a l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Joan.
Ha parlat aquest matí el capità, Andrés Iniesta. Primeres valoracions del capità del Barça després de l'anunci oficial de Valverde com a nou entrenador.
Està molt il·lusionat amb l'arribada d'Ernesto Valverde, encara que costa de creure, assegura Iniesta, que se'n va assabentar ahir, quan Bartomeu ho va fer oficial. El capità creu que el Xingurri és el candidat ideal per aportar nous estímuls i recuperar el bon joc per aconseguir èxits.
El míster está súper capacitado para estar en el Barça, si no, no hubiese sido el elegido, evidentemente. Y por lo tanto, pues el año, la temporada que viene volveremos con la máxima ilusión y con intentar dar un paso más en lo que no nos ha alcanzado este año. La exigencia del Barça es así siempre, no cambiará y estoy convencido de que puede volver a ser una gran temporada.
Andrés Iniesta acaba contracte al final de la propera temporada i estem pendents de si accepta o no l'oferta de renovació del Barça.
Segueix deixant el seu futur a l'aire, eh? Joan, el capità deixa clar que complirà el contracte, que, com deies, acaba el 2018, però no té cap pressa per signar l'oferta de renovació que té sobre la taula des de fa 3 mesos, ni vol parlar de dates, ni pot assegurar res. Tot depèn de com se senti, del paper que li doni Valverde i de les sensacions. Escolta l'exemple que posava Iniesta, perquè aquesta temporada hi ha hagut moments ben diferents.
Por la final, pues podría estar jugando 5 años más. Seguramente el día del Paris Saint-Germain, cuando nos metieron 4, pues Iniesta se tendría que retirar. Me gusta que a estas alturas de mi vida o de mi carrera, intentar ser dueño de mi futuro, ser honesto conmigo mismo, ser honesto con mi club. Puede ser condicionado por cómo ha ido la temporada, mi situación en el equipo próxima. Y a partir de ahí pues decidiré, no sé qué decidiré o qué decidiremos en los próximos meses.
Ja veurem què decidirà Iniesta. Sí que ha garantit que si deixa el Barça serà per anar a jugar lluny, perquè el cor no li deixaria enfrontar-se al seu exequip.
Ha estat una temporada irregular de l'equip i també d'Iniesta, com ell mateix és el primer en reconèixer, i no hi ha pressa per prendre una decisió, perquè, repeteixo, li queda un any de contracte encara. Estem en la setmana de la final de la Champions, també ha parlat d'això Iniesta.
Iniesta té clar qui vol que la perdi.
Como culé barcelonista, pues nunca quieres que tu rival deportivo consiga éxitos en cuanto a lo deportivo, ¿no? Por lo tanto, pues esa es mi opinión. Tengo amigos en los dos lados, pero bueno, también cuando no estoy en la competición, para mí pierde mucho valor. Es una opinión personal.
Unes declaracions d'Andrés Iniesta que han estat en un acte solidari amb l'organització Save the Children, que recolza els drets als nens.
Condis, gràcies, que vagi bé.
A vosaltres.
Parlava Iniesta d'Ernesto Valverde. Tenim ara comunicació amb un futbolista que el va tenir 2 temporades a l'Espanyol. És jugador en l'actualitat de l'Eupen belga. Luis García, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? Ya de vacaciones, bien, ¿no?
Sí, muy bien, de la familia, de un poquito de relax, que también viene muy bien.
Muy bien, hemos hecho buena temporada con el Eupen allí, hemos quedado media tabla, semifinales de Copa, o sea que bien.
Sí, la verdad que muy a gusto, muy feliz, hemos mantenido la categoría con cierta comodidad, siempre entre comillas, pero la verdad que hemos disfrutado mucho del fútbol y bueno, pues el año que viene ahora a cargar pilas y el año que viene pues a dar más guerra.
Y buscando el sol.
Sí, claro, evidentemente. Allí hace bastante más fresco que aquí, bastante más frío y se necesita el sol para cargar las pilas a tope.
Muy bien, Luis. Bueno, Valverde, oficial, nuevo entrenador del Barça. ¿Qué te parece? ¿Acierta el Barça eligiendo a Valverde, crees?
Bueno, yo creo que sí. Creo que es un entrenador de sobra conocido, un entrenador que tiene una gran experiencia en manejar los grupos, en hacer un buen fútbol. y sobre todo, pues bueno, que también ha estado en el Barcelona también como jugador, ¿no?
Aquí una de las preguntas que ponemos encima de la mesa es cómo va a jugar el Barça el año que viene, porque él, por ejemplo, en algunos de los equipos donde ha estado ha utilizado un 4-2-3-1, creo que fue el caso del Español cuando tú lo tuviste. En el Villarreal, por ejemplo, sí que ha jugado más con 4-3-3. ¿Qué crees que puede hacer aquí en el Barça?
Bueno, yo creo que Ernesto es un tipo muy inteligente, un tipo que sabe muy bien lo que tiene que hacer y que sobre todo va a adaptar pues los jugadores que tiene el Barça a un sistema. En ningún caso él va, estoy convencido que él vaya a poner un sistema porque le guste a él de manera específica. Creo que él se va a adaptar perfectamente a lo que los jugadores que tiene y seguro que va a sacar un buen rendimiento.
A los jugadores y la forma de ser del Barça, ¿no? Al clásico, en principio 4-3-3, salvo que los rivales le marquen otra cosa.
Sí, sin lugar a dudas. Ya digo que él se va a adaptar a la cultura y a la filosofía, evidentemente, del Barça, y sobre todo, pues está claro que a la figura también de Messi, ¿no? Depende de donde Messi se encuentre más a gusto, más mejor en el terreno de juego, y un poco también como los contrarios quieran plantarle el partido, pero sin lugar a dudas creo que él sabe perfectamente lo que tiene que hacer.
Claro, ahora sacas tú el nombre de Messi, él ya lleva una larga trayectoria, ha estado en grandes equipos, ha tenido a sus órdenes a jugadores de muchísimo nivel, pero bueno, el año que viene va a tener que torear con tops mundiales como Messi, como Neymar, como Suárez, como Iniesta. ¿Vas a ver hacerlo?
Sí, sin lugar a dudas. Creo que Ernesto es un tipo de fútbol, una persona muy normal, muy cercana, tiene un grandísimo trato con el futbolista, sobre todo porque él ha sido futbolista y él, aunque ahora sea entrenador, sabe lo que siente el futbolista, sabe lo que necesita, pero sabe muy bien marcar su terreno, él sabe manejarse muy bien y creo que no va a tener ningún problema en manejar el vestuario del Barça. Evidentemente son estrellas mundiales, son grandes jugadores, pero fuera de ahí estoy convencido de que él lo va a saber manejar realmente bien.
Aunque hable flojito, ¿eh?
Sí, Ernesto, la verdad que yo tengo un grandísimo recuerdo de él y mira que yo soy un tipo muy exigente, un tipo que bueno, pues cuando no me gustaba algo también se lo decía, tuvimos nuestros más y nuestros menos también, ningún problema, y tengo una buena relación siempre que coincido con él, se reía y dice, ojalá cuando seas entrenador tengas algún jugador como tú para que vean lo que es tocar los huevos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero siempre desde un grandísimo respeto y la verdad que tengo muy, muy buen recuerdo de Ernesto y la verdad que estoy convencido que lo va a hacer bien.
¿Y el equipo que lleva le conoces? ¿Aspiazu? ¿Pozarco?
Sí, claro. Estuvo en el Español con nosotros, el preparador físico que lleva ahora, ¿no? Pero bueno, John es un tipo más callado, más observador. Creo que es Ernesto el que bueno, tiene más trato con el futbolista. Creo que John pues le echa una mano un poco a la sombra.
Ya. ¿Se reparten el papel ese de que a veces o muchas veces funcionan en los tándems de poli bueno, poli malo? ¿Se reparten un poco ese rol o no?
Es que yo creo que ninguno de los dos es el poli malo. Es más, yo creo que para manejar un grupo no hace falta que alguien sea el poli malo. Creo que uno debe marcar sus pautas, debe marcar las líneas rojas donde no se puede pasar, evidente, porque es el entrenador y es el que tiene que decidir ciertas situaciones, pero en este caso creo que no existe el polimalo. Creo que son dos personas totalmente de fútbol y Ernesto es un tipo extraordinario, un tipo que bueno, que muchas veces, como dices, no levanta la voz, pero cuando habla contigo te convence con argumentos, no es una persona que sea autoritaria, sino
ordeno y mando no, eso
no, soy, no, no, claro. No,
convencer Ernesto, a través del diálogo.
Sí, efectivamente, sí. Ernesto no es de ese tipo de entrenador ni de ese tipo de personas, es un tipo muy cercano y que charla mucho con el futbolista.
Antes has dicho, es un tipo normal, lo que pasa que llega a un club que, bueno, para lo bueno y para lo malo, normal no es, un club muy complejo, con una dinámica muy enloquecida y el tema es saber si Valverde es capaz de mantener esa normalidad o enloquece aquí, o el Barça le hace enloquecer.
No, yo creo que no va a enloquecer porque no lo ha hecho nunca, no lo ha hecho nunca. Evidentemente va a un club de los grandes, un club donde se le va a exigir muchísimo. De hecho, tú solo tienes que ver la foto de Guardiola cuando llegó a cuando se fue, o de Vicente cuando llegó a cuando se fue.
Pero eso nos pasa a todos. Y a los panaderos también, ¿eh?
Está claro, pero no en un margen de tiempo tan sí. corto, ¿no? Yeah. Es un club que castiga mucho, que tiene mucha exigencia, como es normal, pero creo que en ningún caso Ernesto va a enloquecer, porque nunca lo ha hecho, porque es un tipo muy tranquilo que sabe manejar muy bien la situación.
Luis García, un placer, muchas gracias.
Gracias, un saludo.
I a més de l'anunci de Valverde, ahir Bartomeu, en una compareixença, diríem que poc convincent, i que de seguida analitzarem amb el David Espinar, Bartomeu va anunciar també que el Barça ja no presentarà recurs davant del Suprem després de l'última decisió de l'Audiència Provincial en l'assumpte de l'acció de responsabilitat. Tot i això, Bartomeu, el Barça, mantenen que la gestió de Laporta dona pèrdues i Laporta i els exdirectius afectats mantenen que dona beneficis. Aquest és Laporta aquest matí a Ràdio Flashback.
Hi ha raons més que suficients. Com us he dit, el club està avui en una situació molt complicada, molt perillosa. Plantejar doncs, una moció de censura crec que són coses que s'haurien de fer. I si es convoquen eleccions a la presidència del Barça i en aquell moment no veig que hi hagi ningú que defensi el model que crec jo que és millor pel Barça, doncs puc decidir presentar-me. El que sí que és cert és que encara tinc energia i em sento amb força doncs, per defensar el que penso.
Doncs ja circulen paraules com dimissió, moció de censura, eleccions. Per tant, saludem ara nosaltres a Agustí Benedito, com sabeu, candidat a la presidència del Barça en les dues darreres eleccions. Agustí, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com estàs?
Doncs molt bé. Bé, la veritat és que sí, tot bé, la família bé, la salut bé.
Això és el més important.
I escolta, per tant, bastant bé, sí.
I el Barça? Com el tenim? Agitada, eh? Ahir després de la compareixença del president Bartomeu, et vaig llegir a Twitter, mai com ara una moció de censura és tan merescuda.
I ho havia dit abans en el passat, i jo crec que ara fa just un any es va produir un fet gravíssim, parlo del pacte amb la Fiscalia, del mes de juny de l'any passat, on per salvar-se ell i salvar el seu amic Rossell d'aquesta demanda que li feien de presó, no?, de la multa econòmica, va voler que el Barça quedés condemnat per delicte fiscal, i jo crec que allò ja hagués hagut de representar la seva dimissió immediata. Òbviament, en seguit, i bueno, el que fan és acumulant mèrits i més mèrits, i efectivament jo crec que mai com ara una moció de censura, crec, és merescuda i justificada, crec que sí.
Per què, a part d'això que menciones del cas Neymar i del pacte amb la Fiscalia, quins són els motius que consideres que han passat últimament tan greus com per tirar endavant un mecanisme tan excepcional com una moció de censura?
Bueno, en aquell moment ja quedava justificada. Mira, això del Rossell, per exemple, no?, que sembla que amb algunes persones el pot haver sorprès, no? Jo crec que molts, o molta gent que estem una mica a l'entorn, sabíem tot això, no? Sabíem que el Sandro, i de fet ho havíem llegit i es havia publicat tantíssimes vegades, no? De la mateixa manera et dic que és molta la gent que corre i que les relacions amb Qatar d'aquest, jo els hi dic amb aquests, els hi dic a l'altre trident, quan em refereixo a Rossell, a Bartomeu i a Faus, no? I que aquests tres estan en relacions amb Qatar i que entre ells tenen connexions econòmiques i que és el mateix que el Rossell. Aleshores, això pot trigar més, pot trigar menys. Els que tenim aquesta informació, doncs ho sabem, i ells mantenen el càrrec, i per tant jo crec que, escolta, el dia que coneguem de veritat en quines condicions es va signar el contracte de Qatar, en quines condicions es va negociar la renovació del contracte amb Nike, en quines condicions i de quina manera es va fer un contracte amb Mission Hills de Xina, amb tantes i tantes operacions, si hem de fer cas una mica de la rumorologia i indicis, a mi em sembla que és una evidència que estan posant el Barça en una situació de màxima inestabilitat, i per tant, jo que ja fa un any els demanava que pleguessin, doncs tu diràs si avui quedaria justificada una moció que no tindria cap altre sentit com totes les mocions de provocar unes eleccions. Perquè jo que respecto moltíssim, no cal que digui, el sentit del vot dels socis. M'he presentat a les dues darreres eleccions, no? I no he fet oposició. Ningú em podrà dir, diguem-ne, que hi ha estat entorpint. Escolta'm, d'això no fa ni dos anys. I jo crec que si avui la gent tornés a votar, escolta, encara estaríem buscant l'espai Barça. Encara no havien fet el pacte amb la Fiscalia. encara no havien empresonat a Sandro Rosell, que és el seu amic íntim. Per tant, em sembla que de forma majoritària vull pensar, si faig cas de la gent que se m'acosta, per dir-ho així, em sembla que avui hi ha un clam majoritari entre el barcelonisme que reclama, jo crec, la dimissió d'aquesta junta directiva, i per això ho expreso.
Ahir Bartomeu, quan parla de Rosell, diu que el problema de Rosell és un problema de Rosell particular, que si en el futur es demostra que té alguna connexió amb el Barça, ells evidentment emprendran les mesures legals que considerin necessàries. Però tu ara en aquesta exposició entenc que tu creus que això, que aquestes vinculacions, tu creus que tard o d'hora poden aparèixer.
Però jo entenc que ahir Bartomeu estava en una situació molt complicada. Vaig poder seguir una estona la seva compareixença de premsa. Verdaderament era molt difícil per ell, molt complicat. Has de pensar que el seu amic, el seu valedor, el seu amic íntim, la persona que amb ell l'ha posat de president, la persona amb qui té relacions econòmiques, avui està empresonat a Sota del Real, i veurem exactament com acabarà. I, per tant, per ell és molt complicat. Jo crec que Bartomeu és conscient que en el futur, potser més immediat, podem acabar llegint notícies que involucrin no només a Rosell, sinó també amb ell. Crec que ell en és conscient. Jo no entenc, també t'he de dir, no ho he fet fins ara, ho faig ara, també l'actitud del resto de la junta directiva. Jo hauria tingut interès de saber aquella reunió de la junta exactament quina quantitat de suports va tenir Bartomeu i quin era el pensament dels altres, perquè se n'estan fent responsables tots col·lectivament. Per tant, ahir Bartomeu surt amb un relat forçat, desafortunat. És veritat que entre les seves virtuts no estava de la comunicació, però diu el que pot. Però a mi em sembla que aquesta gent no tenen, estan en el camí de sortida. Crec que finalment hauran de dimitir, perquè no poden seguir fent-li tant de mal com li estan fent al Barça. Escolta, i si s'hi aferren, i s'hi enganxen, i si malgrat tot està allà, potser sí que al final hauran de ser els socis del Barça, que al final són els propietaris del club, qui decideixin mitjançar l'únic instrument que ha dirigit eleccions, fer una moció de censura, un vot de censura i provocar eleccions.
I si recordes, Agustí, com estan les estatuts del Barça, a partir d'ara, si realment es fa aquesta moció de censura, què podria passar? Quins tàmics hi ha?
Bueno, jo deixo en puntualitzar...
Signatures, tal, vinga, tal...
Bueno,
a partir de tal dia...
Sí, sabeu...
El primer fa falta algú que l'impulsi, això és el primer.
Bueno, això amb un soci que t'ho signi, diguem-ne ja ho tindries, no? Però és veritat que després de l'última reforma estatutària en adaptació de la legislació, no? El requisit per tirar endavant un vot de censura és d'un 15%, no? De la massa social en dret a vot. Saps que abans era un 5%. Per tant, esclar, és un límit de signatures espectacular. I ara, jo no tinc la dada, però suposo que volta les 14.000 signatures. A les darreres eleccions, Bartomeu, amb tot el suport del club, amb tota la inversió, amb tot l'avantatge, si se'n permet, oi? Que un té quan des del poder busca signatures en va fer 9.000. Vull dir, n'hauries de fer 14.000 en 14 dies. Però vull dir una cosa, al final és una responsabilitat que se li traspassa a la massa social del Barça. Si els socis del Barça, majoritàriament, davant de l'escàndol, de la gravetat, de la inestabilitat, és una cosa realment injustificada, realment, majoritàriament, volen provocar eleccions, jo estic segur que una moció de censura pot tirar endavant. Ara ha de ser un clam, amb certesa, no especulativa, no de Twitter, per entendre'ns, però si la massa social realment és conscient de la gravetat i vol tirar endavant, doncs ja dic ara jo, i ho dic a vosaltres, que a mi poden comptar-hi, eh? I quan dic jo, dic tota l'equip, tota la gent que m'envolta, escolta, si la massa social està per fer-ho, escolta, doncs som-hi, perquè la situació verdaderament és gravíssima. Us parla una persona que ara fa 19 anys va promoure, junt amb d'altres socis, una moció de censura. Ara fa 19 anys, va ser l'any 98, 7 de març del 98. Al costat del que estem vivint ara, allò era un joc de nens, eh?
Molt bé.
El que va passar aleshores. Per tant, escolta, ara que ho decideixin els socis. Si ells volen, a mi que hi compten, que fem que pugui.
Agustí Benedito, gràcies per estar a Esports Cope, una vegada més. Una abraçada forta.
A vosaltres. Adéu.
Thank you.
És dimarts i com cada dimarts tenim aquí el David Espinar. Què tal, David? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Fa un parell de setmanes que volem parlar de partits arreglats en aquesta recta final de temporada, però l'actualitat ens menja. La setmana passada era l'afer Rossell i, home, avui tenim sobre la taula aquesta compareixença d'ahir del president del Barça, Josep Maria Bartomeu, i com a expert en comunicació que ets, volem que aquest sigui el tema avui principal de discussió.
Molt bé.
T'hem llegit el magnífic article que has fet en el teu blog i no et va agradar la compareixença de Bartomeu d'ahir.
No, perquè hi ha moltes coses i ara les parlarem, però el primer de tot que trobo és que és innecessària. És una compareixença... Hem de tendir a que els presidents dels clubs...
Evitable.
Exacte. Els presidents dels clubs han de quedar per donar bones notícies. I jo entenc que pugui comparèixer amb l'entrenador el dia de la presentació, però anunciar el nom de l'entrenador no és una cosa que ha de fer un president, sota el meu punt de vista, eh? Jo respecto tot, però considero, la meva opinió és que això es pot anunciar mitjançant un comunicat, una convocatòria de premsa dient dimecres a 11:15, quan sigui, o 11:45, presentem el nou entrenador del Futbol Club Barcelona, Ernesto Valverde, i estos. I després, per parlar d'una cosa normal, que és un acte d'una reunió de junta, ja hi ha un portaveu. Ja hi ha un portaveu. Que necessites fer algun aclariment especial sobre temes una miqueta més complicats, com el de l'acció de responsabilitat, i assessors jurídics del club. El tema de Rossell, es va enviar un comunicat al seu moment, i esto s'ha d'acabar. Aquest tema, jo considero que els clubs de futbol, com les empreses, han de funcionar dintre de la normalitat i no fer coses excepcionals, no transformar en coses excepcionals coses que formen part del dia a dia del club.
I a més, el Bartomeu ahir estava incòmode.
Sí.
És com si ell en determinats moments hauria d'estar per damunt del gabinet de comunicació. Digo, oye, chato, yo el balance de temporada lo haré el día 15 de junio y ahí me someto a todas las preguntas, pero esto son reuniones de la Junta.
Però estava incòmode, Oli, perquè jo crec que hi havia temes que no dominava a la perfecció. I
clar,
la prova més clara és que quan li pregunten pel tema de la sentència de l'acció de responsabilitat, torna a derivar-te a l'agent de comunicació. Vull dir, no, contesti vostè si no, és que domina el tema, però es va veure que estava incòmode perquè no el dominava.
I a més no era espontani, perquè estava llegint un discurs i no era ell, era el que li havien dit que havia de dir, i per tant era evitable.
En tot cas, si tu estàs convençut que el que estàs dient és la veritat, tu et menges tots els presents. Treus arguments, pum, 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 un rere l'altre, dius, aquí està la meva explicació, i és tus. I ets irrebatible. Però ahir va acabar la conferència de premsa i semblava, bé, va aigualir totalment el nomenament del Valverde. Però tot i això, semblava que havia donat... No hi ha explicacions, justificacions de per què era l'entrenador. Fins i tot va barrejar les noves tecnologies, l'amor per el futbol base, coses que avui la gent fa broma d'això. Sí. Això és intolerable, és inadmissible. Després, el tema de l'acció de responsabilitat. És que, si encara tingués raó, la gent està convençuda que no. Se l'ha rebatut per tot arreu. I finalment, el tema de Rossell... Va dir que, efectivament, si el Barcelona considera que s'ha atemptat contra la seva integritat o els seus interessos, es personarà contra Rossell. Home, és el que l'ha fet. Això ho pensa un advocat i ho pensa un afeccionat. Són, no sé, coses inqüestionables.
Que no cal sortir
jo
a dir
això.
Jo crec
que no. I va sortir molt, molt lesionat el president del Barcelona d'una compareixença que jo crec que no s'havia d'haver produït.
I de quina manera s'havia de produir ahir totes aquestes històries? Valverde, l'acció de responsabilitat civil i la història de Rossell.
Jo entenc que l'anunci del Valverde, més encara essent un nom que ja ha sortit a tot arreu, has de fer una convocatòria de premsa anunciant quan estarà Valverde a disposició dels mitjans. El presentem dimecres. Tu fas la,
d'aquest
la
cas, dijous a les 12 o a l'una del migdia.
Jo em pregunto, per què dilluns s'ha de dir el nom de Valverde? Per què dilluns? Què ha canviat de dilluns a dijous, a demà passat? Què ha canviat? És que no ho entenc. Això algú que va dir,
esperar que passi la final de la Copa del Rei i dir-ho.
D'acord, però és que ja dijous també ha passat. Mm-hmm. Llavors tu fas una convocatòria.
No, dir-ho el més aviat possible.
Que tal dia serà Valverde a les oficines del club per la presentació i ja has dit el nom i has citat els mitjans per tal dia. L'acció de responsabilitat, jo trec un advocat que explica el punt de vista del Futbol Club Barcelona. l'advocat, l'assessor jurídic, qui vulgueu, però no el president.
O Vives, que és advocat també.
I el
tema Rossell,
doncs amb el comunicat que va enviar el club, i ja està. És que no cal enteranyinar tant les coses. Jo penso que s'ha de donar normalitat a l'activitat del Futbol Club. És un club molt gran, una empresa molt gran, que òbviament té aspectes molt polièdrics. Afecten temes jurídics, afecten temes econòmics, comercials, esportius, però tot això forma part del Futbol Club Barcelona. Seria diferent que dius, no, el Barcelona ha de parlar ara d'energia nuclear. No té sentit, però tot això forma part. Un expresident del Barcelona, bueno, però és expresident del Barcelona com era expresident de la companyia que va vendre, el Sandro Rossell. Són coses circumstancials a la vida del Sandro i a la vida del Barcelona. No pots fer un gran massa d'aquestes històries. Fas el comunicat i estos, qui vulgui tenir més informació, hi ha l'aclariment del jutge.
Que passa, fent una mica d'advocat del diable, també et dic que si ahir, que era un dia per fer un anunci important, no surt el president Bartomeu, molta gent hagués dit com és que una cosa tan important pel futur del club com l'anunci del nou entrenador no el fa el president. Això hagués passat també. Perquè però ja fa molts dies que se li reclama a Bartomeu que ha de donar més la cara, que ha d'aparèixer més.
Això és un tema d'una trajectòria. El president del Barcelona ha de sortir més als mitjans de comunicació, però no ha de sortir en rodes de premsa, ha de sortir en entrevistes reflexives on pot fer un repàs de tot el que envolta l'actualitat, entrevistes preparades.
El balanç que farà ara dins de 15 dies.
Però si traslladem al Barça, que és una organització amb cents de milions d'euros, amb una multinacional, el president de la Caixa no anuncia el director general.
No, no.
En fent un paral·lelisme entre un alt càrrec de la Caixa o de Grifols
cas,
o de... Tant se me'n fa. Amb un alt executiu, no, el president no està per això.
En tot cas, estarà el dia de la presentació. Aquí està el director general, aquí està l'entrenador, i ja està.
I explicar els motius de per què és Valverde l'entrenador, tens un director esportiu per fer-ho.
Sí.
És la seva feina.
El que passa és que no sé per què es fan aquestes coses sota el nostre punt de vista malament. A lo millor és perquè hi ha molta gent al Departament de Comunicació i no un cap que digui, ei, esto es así, 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 así.
No, també és una tendència que el Barcelona no és únic en fer les coses d'aquesta forma. Jo recordo el president del Real Madrid l'any passat parlant d'una errada d'una secretària que va ser l'afer aquell del Xerixef. Com pot sortir el president d'un club a explicar aquestes coses? D'on surt? El futbol és que és una mica...
Sí, perquè hi ha una pressió també mediàtica, social, que de vegades t'empeny a fer coses que igual no són les més adients.
Però si el teu discurs i el teu tarannà és de no fer cas a la pressió, dient que estàs per sobre tot això, no facis cas de la pressió. O fes-la sense trastocar els teus procediments, la teva forma d'actuar. Estàs creant una emergència de coses que són el dia a dia. No canvia la història del Futbol Club Barcelona ni pel Valverde, ni per l'acció de responsabilitat, ni per l'empresonament del Sandro Rossell. El club segueix. Que has de donar explicacions? Sí, però per això som una entitat tan gran i tenim professionals a cada àrea que poden donar les explicacions bastant més completes que no pas va fer ahir el president.
Molt bé. Interessants reflexions, com sempre, David, si l'actualitat t'ho permet, la setmana que ve parlem de partits arreglats. Que vagi bé, gràcies.
Igualment.
Tres i 38, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Abans del debat, un apunt més amb l'Urana. Anaïs Martí, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ter Stegen ha signat la seva renovació de contracte fins al 2022.
Així és, la seva clàusula passa de 80 a 180 milions d'euros. El porter alemany de 25 anys va arribar al Barça amb Luis Enrique fa 3 anys, ha guanyat 9 títols. El Barça va pagar 12 milions d'euros al Borussia Mönchengladbach. Avui, després de firmar contracte, Ter Stegen ha parlat de felicitat i també d'objectius de cara a la pròxima temporada.
Seguramente que es uno de los días más especiales desde que yo estoy aquí y espero a por muchos años que tenemos éxitos cuando te vas al Barça, quieres todos los títulos y espero que en el año que viene que podemos otra vez estar ahí para ganar muchos títulos.
Ter Stegen ha jugat 93 partits oficials en aquests 3 anys, ha encaixat 90 gols. Quan acabi el seu contracte tindrà 30 anys.
Ter Stegen té porter per molts anys al Futbol Club Barcelona. Gràcies, Anaïs.
Adeu.
De
seguida el debat, abans us parlo d'Open Camp per viure un dia olímpicament divertit amb la família al lloc on es van celebrar als Jocs Olímpics de Barcelona. Open Camp és el parc temàtic de l'esport on podràs divertir-te en les més de 20 experiències esportives innovadores. Vine del 1 al 5 de juny a gaudir de la segona Pasqua a l'Estadi Olímpic. Aconsegueix un 20% de descompte. Pots comprar les entrades a la pàgina web opencamp.com. Opencamp.com, només fins al 5 de juny. Open Camp.
En Verti tenemos vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés, y que no tengas que empujar el coche hasta la calle porque no cabe la grúa. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 4 de junio sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 4 de junio, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Cuando digo que soy todista, mucha gente se queda sorprendida y me dice, ¿todista? ¿Eso qué es? Entonces le digo lo que tengo en mi seguro de coche y luego lo que pago. Y naturalmente, lo siguiente que me dicen es, ¿por qué yo aún no soy todista? Es normal.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
Uf, ¿están bien?
Sí, sí, menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, protagonistes, informació, opinió.
Doncs si vol un equip difícil, un club difícil, un entorn difícil, un repte difícil, no pot triar millor d'estic al Camp Nou.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Bracafé per tothom, Oli. Què posem?
Un espresso ben guapo.
Un espresso ben guapo, Bracafé sempre per l'Oliveros. Emilio Pérez de Rozas, bona tarda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, Emilio, ¿qué tal? ¿Qué ponemos?
Un café solo, sí.
Café solo.
Por favor.
També és de café solo el Joaquín Luna, articulista de La Vanguardia. Què tal, Joaquín? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Correcte.
Correcte. Café solo. Jo també m'apunto avui al café solo, o sigui que quatre bracafés expresso. Bueno, Emilio, la comparecencia de Bartomeu de ayer, que ha dado mucho que hablar. ¿Qué te pareció?
Bueno, me pareció... A ver, me pareció que... Fundamentalmente lo que más me pareció fue muy injusto para Ernesto Valverde. O sea, me pareció muy injusto que la presentación, perdón, el anuncio del fichaje del nuevo entrenador del Barça formase parte de una conferencia de prensa con dos temas tan delicados, entre comillas, tan desagradables y tan inoportunos como... la pelea entre directivos y la detención de Sandro Rossi. Me parece que el Barcelona y sobre todo su presidente deberían de haber separado todo eso y pues probablemente ayer haberse dedicado a lo que todo el mundo estaba pendiente de que se confirmase y dejar para otro día o haberlo resuelto con una cortita frase cada cosa y listo. Me pareció realmente que un hecho tan relevante, tan distinguido como el nombramiento, el anuncio del nuevo entrenador del Barça estuviera mezclado con unas peleas y unos líos del Barça. La verdad es que eso fue lo que más me pareció y realmente no entiendo cómo no se hizo. Sí, esa es la verdad.
Sí, porque la verdad es que Joaquín, después de la comparecencia de Bartomeu, bueno, porque lo de Valverde tampoco fue ninguna sorpresa. Se ha hablado mucho más del tema de Rosell y del tema de la acción de responsabilidad que de Valverde.
Sí, yo estoy un poco de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dice Emilio. También solo en este caso entiendo que se han juntado tantas cosas que no es sencillo irlas tratando por separado, ¿no? La verdad es que la situación un poco en la que está el Barcelona, la imagen que transmite, no sé si es solo un problema de buena política, de buenos criterios de la política informativa. Realmente el club ha llegado a final de temporada con tantos problemas, tantas patatas calientes, tantas imperfecciones, tantas cosas que se han hecho mal, que realmente darle ahora una salida yo creo que va a costar mucho.
Es complicado porque, como decíamos antes con David Espinar, seguramente lo más razonable es decir, el día 1 de junio presentamos a Valverde, eso lo puede decir cualquiera, un comunicado incluso por escrito, y lo de la junta directiva de ayer, pues simplemente convives con el portavoz. Y Bartomeu, el día que pase Valencia, el día 15 de junio, por ejemplo, de toda la temporada, y que hable de todo, y se moje, pero no ahora.
Sí, es una esto que apuntes quizás sería una buena solución, pero ya digo, el problema es no es tanto cómo decimos, sino qué decimos, ¿no? Creo yo. Y es que es muy complicado, se juntan muchas cosas. A mí lo que me parece más lamentable es ver cómo ha acabado toda una generación, digamos, que llegó al club mediante elecciones y cómo están acabando todos. La verdad es que no es el elogio a la amistad, digamos, ¿eh?
No, sí, claro. Ahora hemos escuchado a Laporta esta mañana, Emilio, en Radio Flashback, y acabamos de entrevistar a Benedito, y ya suenan palabras como moción de censura, dimisión, elecciones. ¿Te parecen palabras muy gruesas? ¿Crees que estamos ante un escenario que nos puede llevar a eso o eso obedece a los intereses de determinada gente?
Bueno, yo creo, me parece todo. O sea, me parece palabras muy gruesas, me parece que como muy bien dice Luna, me parece increíble que esta amistad y esta familiaridad haya acabado así, pero sobre todo hay una cosa que me parece que no es correcta, que es, a ver, usted piensa eso, vale, pues presente una moción de censura e intente ganarla. Lo que a mí me parece mal es que esto se convierta en las próximas semanas y meses simplemente en una tarea de corrección, de desgaste, de amenazar. No, se presente la moción de censura y a ver si la gana. Entre otras razones, porque yo soy de los que sigue pensando que una cosa es la masa social del Barça y otra cosa son los seguidores del Barça. Entonces, yo creo realmente que ganar una moción de censura no es nada fácil. Y por lo tanto, si tú crees que la tienes que presentar, la presentas y listo, no te pasas meses diciendo hace falta una moción de censura, o te pasas meses diciendo esta gente tiene que dimitir, esta gente tiene que dimitir, esta gente tiene que dimitir. Sí. Bueno, esta gente ha sido elegida durante unos periodos como lo fuiste tú, y dimitirá cuando toque o cuando ya creas, no cuando todo el mundo esté diciendo tienen que dimitir.
Sí, por eso le preguntaba a Emilio, Joaquín, porque a veces una cosa es el ruido que se hace en las redes sociales o determinados altavoces y otra cosa distinta es un poco cómo percibe la situación la masa social del Barça.
Sí, yo no creo, vamos, yo lo que tampoco detecto en el ambiente que alguien quiera elecciones, ¿no? A mí además me da la sensación que ahí el caso de Laporta fue un presidente con un balance extraordinario, pero con determinados errores y que le llevaron luego a perder, a que su candidato no ganara y a él pues perder claramente y rotundamente unas elecciones. Y, hombre, yo creo que la gente también se da cuenta y va a acabar un poco rechazando a todo, digamos, oportunismo, ¿no? Que he dicho un nombre, pero creo que hay unos cuantos, ¿eh? Y que corren el riesgo todos ellos un poco de quemarse todos, ¿no? Y ser percibidos como una generación ya que ya ha tenido su momento y que desde luego no ha sido tan altruista hacia el club como cacareaban, ¿no?
Sí, seguramente, Emilio, a partir de mañana, cuando aterrice aquí ya Valverde, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de ilusión, vamos a hablar del nuevo equipo y todo eso tapará esas reacciones en caliente.
Bueno,
bueno, no, yo, a ver, yo insisto, yo creo que se puede hablar de todo. Yo lo que creo, ¿vale?, es, por supuesto, compartiendo absolutamente lo que dice Joaquín respecto a lo que esa gente representaba y cómo ha acabado, evidentemente, porque juraría que son los mejores años de nuestras vidas, ¿no?, los que hemos dedicado al club. Yo lo que creo, insisto, es que se puede hacer eso. Lo que no se puede es estar continuamente en campaña. Y lo que no se puede es hacer una labor de zapa y de desgaste. Y lo que no se puede es, probablemente, que ahora está tan de moda, es utilizar las redes sociales para provocar, digamos, que la gente forzar unas decisiones o para provocar un ambiente que tal vez no corresponda, entre otras razones, porque quiero recordar que este equipo, incluso perdiendo como ha perdido la Liga, incluso lamentablemente perdiendo como ha perdido la Champions, fue ovacionado en su último día en el Camp Nou y tal y cual. O sea que, digamos, yo no digo que estemos describiendo un escenario ficticio. Yo lo que digo es que si alguien cree realmente que esta directiva y este presidente merecen una moción de cesura, que la presente, que la pelee y que la intente ganar. Nada más.
Muy bien. Ahí lo dejamos, amigos, de momento. Emilio, Joaquín, una abrazada fuerte a los dos. Muchas gracias.
Hasta luego.
Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé. De la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè, el millor cafè.
Ja sabeu que Indoor Karting Barcelona és el millor karting d'Europa, amb karts de nova generació i nou asfalt. I ja saps, Oli, que a més de córrer en karts, a Indoor Karting Barcelona es poden fer moltes coses més, eh?
Per exemple, vas un dissabte, un diumenge, un divendres, un dijous, què pots fer?
Doncs a més de córrer en karts, si vols, pots jugar als bolos. Hi ha un bowling de 8 pistes.
Hi ha restaurant, també.
Pots menjar, restaurant Pit Stop, menjar americà.
Passar tot el dia allà.
Sí, i properament l'Acer Tag també, ja saps on està. Indoor Karting Barcelona està a Sant Feliu de Llobregat, a la sortida 8 per la A7. Per més informació podeu trucar al 93-685-7500 o consultar la pàgina web indoorkartingbarcelona.com.
Sin miedo a volar, conoce la vida de Simone Biles, la cuádruple campeona olímpica de gimnasia artística en Río. Sin miedo a volar es su autobiografía autorizada, un ejemplo de cómo se consiguen los sueños desde un centro de acogida para menores hasta triunfar en los Juegos Olímpicos y ser la mejor deportista del año 2016. Sin miedo a volar, ya en librerías y en www.palabra.es.
La frescocina del Corte Inglés por los hermanos Torres.
Tú sabes, Javier, que cuando estamos cocinando un buen pescado, la técnica ayuda a mejorar el plato.
Sí, Sergio, pero lo que lo hace realmente excepcional es utilizar productos súper frescos.
Bueno, como los pescados y mariscos que llegan todos los días desde las mejores lonjas del Corte Inglés.
La frescocina de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió el Gesal, cambió el dolor muscular por el baile. Y es el rey de la pista. ¡Un máquina!
Al Gesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto. Analgésico, antiinflamatorio y anestésico para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Al Gesal, en espuma y pomada. Porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada. Con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
José Luis Gil, molt bona tarda.
Val, Llori, bona tarda.
Estem en la setmana de la final de la Lliga de Campions. Queden 4 dies i avui ha parlat entrenador.
Era el mediadeit del Madrid, per tant, compareixença de Zidane davant de 289 periodistes acreditats. 23 preguntes pel tècnic francès. 6 molt directes sobre el quid de la qüestió. Encara no sabem si Isco o Bale serà qui serà el que completi la formació del Madrid. Això sí, se sap que s'ha vist a Bale en l'entrenament d'avui, el tros en obert, al mateix ritme que els seus companys. Però hi ha una diferència. El dia del Barça, recordaràs, Bale li va dir a Zidane que podia jugar, el va alinear, va passar el que va passar. Sembla que el francès ha après la lliçó. Escolta.
Yo creo que, no, que Gareth no me tiene que decir nada. Él está listo, está con nosotros. Yo creo que con una lesión tremenda, como tú sabes, juega en su casa. Y ya está, nosotros, yo hablo sobre todo, yo sé que la motivación la tienen los jugadores y a mí me interesa solo eso.
li interessa per sobre de tot mantenir el grup unit. Veu la final al 50%, no ha volgut destacar. Cap jugador de la Juventus ha dit que té ADN Madrid. Hem inventat l'ADN Real Madrid també. I sobre els afers de Cristiano, no creu que l'afectin al portuguès de cara a la final?
No le gusta, y a nadie. Y más a su entrenador, que hablan de sus jugadores. Pero como tú decías en la misma pregunta, que Cristiano sabes hacer la... ¿Cómo se dice? La diferencia entre una cosa que, bueno, que se habla y él concentrar en lo que tiene que hacer.
Una frase més, una última frase. Tinc un any més de contracte, però això no vol dir absolutament res. Vinga, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Hola, Ballori, bona tarda.
Tenim a Mr. Chen a Barcelona fent feina i amb una agenda molt apretada, eh?
Sí, perquè marxa divendres de tornada cap a casa seva. Primera feina aquest matí, reunir-se amb els alts directius de l'Espanyol a Cornellà, no encara amb Quique Sánchez Flores, que també es veurà en les properes hores, un Quique que està fent feina, però a l'ombra, és a Barcelona, és a dir, que continua molt de prop, segueix aquestes negociacions per fer la plantilla de la propera temporada, i Chen té previst veure's aquesta tarda amb Òscar Perarnau, com vam explicar ahir al nostre company Javier de Aro. Òscar Perarnau un perfil interessant per ocupar aquest càrrec de nova creació, director general esportiu. L'Òscar Perarnau encara no té ben clar què és el que li poden oferir, però es reunirà amb Mr. Chen aquesta tarda i sabrà què passarà. La notícia que podem avançar aquí és que Òscar Perarnau té també altres ofertes molt interessants i que vol decidir-se aquesta setmana mateix, és a dir, que això ho faixa. Si l'Espanyol li vol oferir alguna cosa, que li ofereixi alguna cosa que li agradi, que li convenci, que sigui el perfil que ell vol buscar com a feina, però que Òscar Perarnau es decidirà per alguna altra oferta abans del proper divendres. El que encara no s'ha decidit és Víctor Álvarez, que en principi hauria de dir que no a la seva oferta de renovació per l'Espanyol, no compta per Quique Sánchez Flores, però de moment no hi ha cap anunci fet. En els propers hores també hauríem de saber el futur de Roberto i de tots aquests futbolistes que cada dia anem actualitzant la seva situació.
Perfecte, ens vas explicant demà més. Quique, gràcies.
Adeu.
Deixem el futbol, parlem de bàsquet, Albert, que arrenquen les semifinals de la Lliga CB.
Sí, unes eliminatòries ja al millor de 5 partits amb el factor pista en l'eliminatòria que avui comença entre el Baskonia i el València pel conjunt vitorià. Màxima igualtat, fixeu-vos, els dos van acabar amb el mateix balanç la fase regular, 23-9, una victòria per cadascun a la Lliga, fins aquí tot bé, però és que van guanyar els dos per 8 punts. Però, a més, la Baraj el van empatar al final de la fase regular. Finalista de l'Eurocup, el València, va perdre davant l'Unicaja. Finalista de la Copa del Rei, el València, va perdre davant el Real Madrid. I a COPE hem parlat amb Pierre Oriola, jugador català, una de les revelacions de la temporada, pivot del València.
Bueno, seguramente va a ser una serie larga, igual que la que ha sido la primera. Y aparte que nosotros estamos acostumbrados este año a jugar series largas.
Sí.
De la Eurocup, todos los partidos se han decidido al tercero. La primera eliminatoria de la Liga se decidió al tercero. Y este yo creo que va a ir por el camino. Porque los dos equipos hemos hecho, creo, una grandísima temporada. Nos enfrentamos el segundo contra el tercero. Y los dos equipos lo tenemos con muchas ganas. Estic segur que va ser un partit molt físic.
Baskonia-València, primer partit, insisteixo, el millor de 5, a 2:15, 20:30, al Buesa Arena. Per cert, cas Barça. Hem parlat amb l'Associació d'Entrenadors de Bàsquet, em confirmen que el Barça no ha preguntat per l'opció de si Jessica Vicius pot entrenar a Espanya, però recordo que el conveni entre aquesta associació i l'ACB diu que un entrenador ha d'haver estat dues temporades senceres com a primer tècnic d'un equip d'Eurolliga, Eurocup o similar. Jessica Vicius, temporada i mitja.
No arriba a les dues, eh?
No, senyor.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
Tenis, Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Ballori? Bona tarda.
¿Com va la jornada, Roland Garros?
Pues bien, para la representación española, Verdasco ha ganado 3-1, eliminando a Alexander Zverev, que viene de ganar el torneo Master 1000 de Roma, y ahora en juego, Nico Almagro gana 2-1 a Bagdatis. También se ha clasificado Carla Suárez, que ha eliminado a Shakari. Han pasado también ronda, Babrinka, del potro Kyrgios, y está en juego el partido del número 1 del mundo, Andy Murray, contra Kundesov. De momento, en el primer set, gana Murray por 3-2, sirve Kundesov para el 3-3, y recordemos enfrentamientos para los próximos días: Nadal contra Hase, Bautista contra Kukushkin, Robredo contra Dimitrov, Carreño contra Daniel, Ramos contra Barci y el derbi Ferrer contra Feliciano López.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar! Ha dit avui que té ADN del Real Madrid. No ho sé si és veritat o mentida, però el que té Zinedine Zidane és un cert estil particular.
Dijo antes del sorteo de octavos que no quería a la Juventus para esa eliminatoria.
Sí.
¿Por qué no quería a la Juventus?
No sé, porque tú me preguntaste a otra persona y tengo que responder. Entonces yo decía que no quería jugar contra la Juventus. Ahora no lo puedo hacer, tenemos que jugar sí o sí a la Juventus. No, porque te tenía que contestar una cosa.
Algo te tenía que decir.
Pot ser pel potencial futbolístic o pot ser perquè és un ex-equip d'ell, també.
No, perquè li va preguntar al periodista.
Perquè li va preguntar.
No volia la Juventus. Última hora. Villarreal fa oficial el traspàs de Musacchio al Milan. El Milan arribarà dilluns a Madrid, a part Morata. El Tour 2019 començarà a Brussel·les. Unzué demana Felipe Miñambres a Nolito. Ai, Déu meu senyor, segons la BBC, Wenger renova dues temporades per l'Arsenal.
Sí, senyor, un aplaudiment. Gran professor, gran professor. Estic molt content.
No hi manera.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les quatre.